Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els pressupostos comencen la tramitació parlamentària malgrat que encara no tenen garantits pressuports. De fet, només tenen l'aval dels comuns. Esquerra Republicana manté silenci a l'espera de garanties per part del PSOE sobre la recaptació de l'IRPF. Per a Junts per Catalunya, aquests no són els pressupostos que necessita el país. Rebutgen negociar uns comptes que els socialistes han pactat amb els comuns i estudien si presenten una esmena a la totalitat. Ara el portaveu Salvador Vergés, la manca cada vals demostra el fracàs d'un govern dependent, incompetent i inestable.
És la propaganda més ambiciosa que no necessita Catalunya, perquè insistim que són uns pressupostos que no tenen els suports suficients. Arriben aquí al Parlament de Catalunya només de la mà de les polítiques extremes dels comuns, no?
Sí que suposen a aprovar els comptes PP i Vox per considerar-los continuistes. Per al popular Juan Fernández, fins i tot es tracta d'uns pressupostos de naturalesa soviètica i comunista, ha dit. I el grup d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha registrat aquest divendres una proposició de llei per crear el Consorci d'Inversions a Catalunya, un nou instrument que vol acabar amb els dèficits estructurals acumulats durant dècades en les inversions a l'Estat. La mesura planteja un consorci entre el Ministeri de Transports i el Govern que elaborarà un pla d'inversions i farà el control de l'execució. Encara en clau econòmica, els preus s'han mantingut estables en el 2,3% al febrer, la mateixa xifra que al gener, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest divendres. L'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC, s'ha estabilitzat principalment per uns costos d'electricitat més baixos en comparació als del febrer de 2025. I una operació dels Mossos, la Guàrdia Civil i les policies nacional i italiana que ha permès desmantellar una organització internacional dedicada al tràfic de xis. Les entrades escorcolls, 14 en total, es van fer a diferents ciutats espanyoles i catalanes com Badalona, Sant Adrià de Besòs, Tiana, Mataró, Calella, Montcada i Reixac i Llorenç del Penedès. I parlem del canadenc Brian Adams, que serà l'encarregat d'inaugurar l'edició d'enguany del Cap Roig Festival el 3 de juliol al 18 d'agost. La trobada oferirà 23 concerts amb noms com Rick Astley, Amaya, Luz Casal, Rosario, Miguel Ríos, que serà l'encarregat, per cert, de posar-hi punt i final. I finalment, Newcastle serà el rival del Barça en els vuitens de final de la Champions masculina de futbol.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 27 de febrer del 2016. Ho tenim tot preparat. Cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint el nostre mar amb en Boris Weisman. Ens submergirem per observar els cavalls Llets de mar. Ens explicaran més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Ens acostarem a una peixateria de l'Escala i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port o arribi a bon port. I comencem per The Only One, la nostra captenca.
Ui, ai, què me vols demanar? Ja, sí, ja comences així i és divendres.
Vull berenar, és divendres. Vull que em portis berenar.
No, perdona, avui et tocava tu, perdona.
Bé.
Què ha passat? Bueno, t'ho perdono perquè la setmana vinent em portaràs.
Ah, sí, a vegades, saps el que ens passa? A vegades porta a berenar massa gent.
És veritat, hem coincidit aquí amb 3 o 4 berenars
diferents. I se'ns acumulen les coses i a vegades, com avui, no porta a berenar ningú. I ens morim de gana, però...
Algun voluntari que ens estigui sentint a través de les zones de la xarxa i tot que vulgui que sigui... portar qualsevol cosa, la xocolata...
Sí, tot el que sigui porqueries ens agrada, o sigui
molt,
que...
Molt.
Sí, han de venir amb un platanet o amb una poma, no cal que vinguin. Aquí no...
Et serveix o no?
Sí, ara trep per anar a Silvio, és que no falla mai. Vinga, va, anem a saludar a la resta d'equip, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Quina entrada marina avui has tingut? Bueno, és divendres, al final, bueno, festa major, no? Tinc moltes ganes, com dieu, de berenar. Jo no bereno hasta que arribo a casa per la tarda. Pues sí, hauré de vindre, perquè això de que porteu l'berenar aquí a la ràdio me pareix estupendo. Jo, hasta que no arriba a casa, no tinc berenar.
Oh, quina pena, eh? Doncs hauries de venir naltros. És una festa cada tarda, una festa. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Mira, és divendres. Avui la Ludwig Bank ha tret nou disc, per tant, és un divendres molt maco, molt guai. Molt eixerit. Cap de setmana, diumenge, arriba la primavera meteorològica. De moment, tots els inputs de la diada d'avui són bons.
Sí, això que has dit de la primavera meteorològica també m'ha agradat, t'ho compro, però la setmana que ve pinta una mica convulsa, tindrem el mar una mica agitadet, segons pinta
temporal, ja. Sí, pinta temporalillo cap a finals de setmana, que tornarà la pluja de llevant o por ahí. Tinc ganes d'un dia de tràgol per anar a agafar sars, que tinc tot l'equip preparat i no n'hi ha hagut, o sigui, hem passat de dies d'onades
de cada dia,
de 6-7 metres a dies que el mar com un plat. Aleshores, això no funciona, o anem cap a extrems, el clima s'està anant cap a extrems. I
això...
si es mou una miqueta, això va bé, tinc ganes d'anar per sars algun dia. Home, no pot ser.
Jo també, a fer sars no, però també tinc ganes de mar mogut, no a pescar. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Hola, companyes, molt bona tarda. Doncs molt bé, molt bé. Jo, la veritat, que ganes de berenar no en tinc gaire, perquè jo literalment acabo de dinar fa 20 minuts.
Però
escassos.
Un croissant de xocolata sempre és de dinar. Jo sóc com les padrines amb això.
Home, bueno, tampoc et diria que no, eh? Tampoc et diria
Veus?
Que no.
Doncs això és el que fem la Sílvia i jo. I anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
No, amb gana, estic amb gana, clar, m'esteu parlant de berenar, i jo sóc molt de... Quan hi ha un esmorzar, quan hi ha un berenar, m'encanta, jo és que sóc el que ho vaig rempinyant tot, tot el que no s'acaba, croissants, tot això m'ho vaig menjant jo. M'encanta, hauré de baixar, no puc fer altra cosa que dir-vos que ja vinc.
Fantàstic, porta berenar, això és molt important. Si vens, no pots venir amb les mans buides.
No,
qui ve
no
aquí, paga penyora. Vinga, va. Deixem aquest debat, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava. Expliquen que SOS Costa Brava presenta al·legacions al nou pla urbanístic de Cadaqués. El nou POM faria que Cadaqués creixés en 2.200 habitants nous, Sergi.
Ai, sí, i ho fa, Marina, perquè consideren que el nou POM és una repetició de la jugada del vell urbanisme depredador. L'entitat avisa que el desenvolupament del nou pla urbanístic podria implicar el creixement demogràfic del poble en 2.200 habitants nous. El PUMP permetrà urbanitzar 54 hectàrees amb un potencial de 755 habitatges nous. Aquesta nova ocupació urbanística tindria un greu impacte al paisatge de Cadaqués. Alguns d'aquests projectes nous d'urbanització, a més, estarien en terrenys amb fort pendent, més d'un 20%, i elevat risc d'inundació. Entre els sectors que els ecologistes consideren més vulnerables, trobem, per exemple, Sa Guarda, Soliguera, Sa Tarongeta, el Turó d'Escalders i la Platja de la Confiteria. Escoltem a Cristina Vilà, coordinadora de SOS Costa Brava.
Creiem que la redacció d'un nou planejament doncs hauria de ser com l'oportunitat d'impulsar un model de creixement reduït, inspirat en el concepte de slow down, un desenvolupament adaptat als límits naturals, centrat en les necessitats reals de la població resident i orientat a preservar el paisatge i els ecosistemes i també la identitat del municipi.
La intenció de SOS Costa Brava és que es denegui l'aprovació provisional d'aquest nou POM i, per tant, doni joc a revisar-lo i a incorporar-ne alternatives més sostenibles. Demanen també que es preservin els oliverets, els elements de pedra seca i el pas públic pels camins de ronda.
El projecte Naturbagur treballarà durant 3 anys per la conservació de l'espai terrestre i marí de les muntanyes de Begur.
El projecte, promogut per l'Associació Biosfera, combina la gestió activa, la recerca científica, l'educació ambiental i la participació ciutadana per protegir aquest entorn marítimo-terrestre únic. El projecte desplega un total de 10 actuacions estratègiques, 5 en l'àmbit terrestre i 5 en el marí, amb visió integrada de l'ecosistema. Entre les accions terrestres destaca l'erradicació d'espècies invasores, com l'ungla de gat, que amenaça la flora autòctona. També es realitzaran tasques de restauració d'habitats degradats, retirada de residus i impuls d'activitat de ciències ciutadanes. En l'àmbit marí, les actuacions inclouen la retirada de plàstic i art de pesca abandonades, el seguiment científic de praderies de Posidònia i l'impacte del fondeig de les embarcacions. Una de les claus d'aquest projecte, del Naturbagur, és la participació ciutadana, amb l'objectiu d'arribar a més de 20.000 persones a través de les activitats de divulgació i educació ambiental. També es preveu mobilitzar centenars de voluntaris per dur a terme accions directes de conservació. Naturbagur està finançat pels Fons de Patrimoni Natural i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració dels ajuntaments de Begur, Palafrugell, Pals i Regencós, així com entitats científiques i ambientals.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de Deltebre impulsa una nova ordenança municipal per regular els habitatges d'ús turístic i garantir un turisme de qualitat i sostenible al municipi Cel.
Sí, Marina, la proposta es va debatre en el plenari d'ahir a la tarda, on se va aprovar el text que fixa el procediment i els criteris per a l'atorgament de les llicències. Els criteris de qualitat es divideixen en grans blocs, amb una puntuació màxima de 100 punts. Sostenibilitat ambiental, qualitat i condicions d'habitatge, impacte social i règim de tinença, ús i tipologia. Per obtenir la llicència, els habitatges hauran d'assolir un mínim de 60 punts. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
A finals d'abril, pues, ja la nostra voluntat com a ajuntament és que a finals d'abril poguéssim traure la primera convocatòria perquè, atenent-nos al decret llei de 3/2023 de la Generalitat de Catalunya, poguéssim ja traure la primera emissió, no, el primer bloc de llicències d'habitatges d'ús turístic que es donaran en base a aquests criteris objectius que avui aprovem a través d'aquesta ordenança municipal.
L'ordenança també estableix un règim transitori per als habitatges que ja disposen d'habilitació en el moment de l'entrada en vigor de la normativa. Estos tindran un termini de 5 anys per obtenir la llicència urbanística corresponent o bé cessar l'activitat. En casos justificats, podran sol·licitar una pròrroga de fins a 5 anys addicionals. Andreu Curto és el tinent d'alcaldia de Deltebre Eficient.
Prioritzem que aquelles persones que tenen habitatges a Deltebre, que estan empadronades a Deltebre, per tant són ciutadans i ciutadanes d'aquí, que tinguin una segona residència i la vulguin posar a disposició, doncs, del turisme, tinguin prioritat o tinguin més puntuació per davant de, per exemple, empreses que tinguin una finalitat més d'especulació, no?
La proposta neix, a més, d'un procés participatiu per conèixer la percepció de la ciutadania sobre els habitatges d'ús turístic, en què van participar 200 persones. Segons el resultat, un 56% considera que Deltebre no presenta problemes d'habitatge ni risc de desequilibri urbà, mentre que un 68% creu necessària una regulació urbanística.
Sant Jaume d'Enveja ha acollit una nova sessió de treball de la Mancomunitat Delta Gestió, en el marc de la qual s'ha aprovat l'inici de la licitació d'un acord marc per la contractació administrativa de serveis jurídics amb un pressupost màxim de 2.160.000 euros durant 4 anys.
Aquest acord se suma al que es va impulsar en la sessió anterior, relatiu a la licitació d'un acord marc per a la contractació administrativa de serveis tècnics i de consultoria. En aquest sentit, tots aquests acords tenen com a objectiu dotar Delta Gestió d'una estructura tècnica sòlida i estable que faciliti, per una banda, la gestió diària i de futur de la mateixa mancomunitat, però també, per altra banda, dels mateixos municipis que formen part d'aquest ens. En la mateixa sessió també s'ha aprovat el calendari de futures licitacions d'acords marcs en àmbit clau per a la gestió municipal compartida. Concretament, es preveu que durant els vinents mesos, abans de l'estiu, s'aprovin les pròximes licitacions de la central de compres del Delta. La següent sessió de treball de la Mancomunitat se celebrarà a finals de mes de març al municipi de Camarles, donant continuïtat al calendari de reunions itinerants entre els ens que en formen part i consolidant així el model de cooperació intermunicipal al Delta de l'Ebre.
Anem ara fins les costes del Garraf. Els ajuntaments de la zona reben amb decepció el pla de mobilitat que s'ha d'aplicar a causa de les obres als túnels ferroviaris del Garraf. Durant 3 mesos el servei es redueix de 4 a 2 trens per hora i sentit, però no hi haurà més busos ni tampoc s'obriran les barreres del peatge. Tot plegat lluny del que havien reclamat el territori, Carla.
Doncs sí, ni més autobusos ni el peatge de la C32 gratuït. Els usuaris que s'hagin de desplaçar a l'àrea metropolitana durant els propers 3 mesos ho hauran de fer amb 2 trens menys cada hora i amb el mateix sistema actual de bus express. Adif començarà el 16 de març unes obres que inclouen el tractament, reparació i protecció dels elements de la infraestructura en un túnel i 2 viaductes en el tram entre Sitges i Garraf. L'objectiu és preservar la durabilitat de la línia i prevenir els efectes de la corrosió marina i de l'onatge. El projecte també inclou millores al pont dels ocells, al nucli urbà de Sitges, on s'impermeabilitzarà la llosa i es reforçarà l'estructura. Una obra que l'Ajuntament reclamava feia temps. Les actuacions s'allargaran 3 mesos i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. Aquesta mateixa setmana, les administracions s'han reunit amb els ajuntaments afectats per presentar el pla alternatiu. Mentre durin els treballs, tots els trens hauran de passar per una sola via en el tram Sitges-Garraf. Això farà que el servei actual es redueixi de 4 a 2 per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Els ajuntaments del Garraf van manifestar la seva disconformitat total amb un pla que redueix el servei a la meitat sense oferir alternatives sòlides, ni amb la supressió del peatge de la C32 tal i com s'havia reclamat des del territori. Escoltem les declaracions de Gerard Llobet, regidor de Mobilitat de Vilanova.
I que ara doncs, que la resposta doncs, sigui que no hi ha cap pla alternatiu, perquè al final el pla alternatiu és reduir a la meitat els serveis de trens i mantenir allò que ja hi és, doncs ho considerem totalment insuficient i evidentment doncs els propers dies doncs en coordinació, perquè volem fer-ho treballat doncs amb tots els ajuntaments, doncs exposarem les nostres demandes.
Des de Vilanova i la Geltrú també s'ha posat en dubte el calendari de l'obra, ja que en un altre període, com ara l'estiu, en què ja no hi ha classes a les universitats, l'afectació podria haver estat diferent. A més, cal sumar-hi les obres a la plaça d'Eduard Maristany, que es donaran a conèixer els propers dies i coincidiran en el temps amb les dels túnels.
L'Ajuntament de Sitges treballa amb urgència per reparar els punts recentment malmesos al passeig marítim de la població. Dilluns passat, la mateixa alcaldessa Aurora Carbonell es va reunir amb els responsables del Ministeri de Transició Ecològica per abordar alguns aspectes que tenen a veure amb el passeig, com aquests desperfectes i el futur d'equipaments com el Club de Mar.
Sí, i si una cosa va quedar clara d'aquesta reunió és la diferència de criteri que es dona entre govern sitgetà i el ministeri, més partidari de tirar enrere el passeig. En aquest context, el regidor Nacho Rubí de Fets per Sitges reclama que ara ja sí es treballi a llarg termini sobre el futur del passeig i es mostra comprensiu amb les tesis del ministeri. Fets per Sitges demana una mirada àmplia i realista sobre el futur del passeig marítim de la població i reclama un projecte a llarg termini que revisi algunes de les característiques i funcions que té actualment. Enmig de les recents reunions entre govern municipal, ministeri i Generalitat per actuar sobre els punts més malmesos del passeig, la formació té clar que el mar està recuperant el seu espai natural i es mostra comprensiu davant del posicionament que està adoptant el ministeri, més favorable a anar fent retrocedir el passeig. El grup creu que ara s'està parlant de solucions que no deixen de ser provisionals i el que cal és un replantejament que s'adapti al que pugui venir en el futur amb els efectes del canvi climàtic. I sobretot cal que el govern d'Aurora Carbonell sigui conscient que en última instància és el ministeri qui estableix què es pot fer al litoral de Sitges. Escoltem a Nacho Rubí, regidor de Fets per Sitges.
Ara ens ha patat aquesta petita part del passeig, però serà un pedaç sobre un altre pedaç i al final necessita Sitges que faci a nivell de municipi un replantejament a llarg termini realment quin és el passeig que volem i quin és el que la natura ens convindrà. I hem de ser lo suficientment intel·ligents per saber quin és el nostre posicionament com a poble, quin és la idea que té el Ministeri i sobretot tenint en compte la idea que té el Ministeri nosaltres arribem a consensos. Consensos, ens agradi o no.
En aquest replantejament que proposa Fets per Sitges és partidari de reduir el nombre de guinguetes que hi ha a les platges sitgetanes, estudiant cas per cas si n'hi poden continuar havent. A la platja de Sant Sebastià, per exemple, creu que no té sentit que n'hi hagi, amb el volum de sorra que té la platja. En els propers mesos s'haurà de començar a treballar en la licitació del nou contracte de guinguetes i per Fets per Sitges seria un error voler mantenir al 100% el nombre de guinguetes actual amb la tipologia que tenen. Des de la formació entenen que el Ministeri tingui un criteri únic en les seves polítiques per tot el litoral espanyol i que sigui reticent a donar excepcions per Sitges.
Aturada ara a les costes del Maresme. El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el Pla Director d'Actuacions per la Gestió Integrada de les Rieres. Fixa amb l'horitzó posat en l'any 2050 una estratègia integral de coordinació entre administracions per reduir el risc d'inundacions i adaptar la nostra comarca al canvi climàtic amb una inversió estimada de més de 685 milions d'euros, Oriol.
Doncs sí, el Pla Director de Rieres de la comarca del Maresme, elaborat per l'antiga Junta d'Aigües de Catalunya en 1990 i que ja ha quedat obsolet, ha donat pas a un nou document que posa al dia la situació de les Rieres del Maresme. El nou Pla Director d'Actuacions per la Gestió Integrada de les Rieres del Maresme té en compte el gran creixement demogràfic de la comarca, l'augment de la superfície urbanitzada, els reptes provocats pel canvi climàtic i l'aparició de noves tecnologies. A més, en paral·lel s'ha aprovat un ambiciós pla d'educació ambiental per fomentar una nova visió de les Rieres. Oriol, tècnic del Consell Comarcal del Maresme i investigador ambiental, ha explicat aquí a Ràdio Arenys en què consisteix el nou document aprovat.
El que estableix primer fa una anàlisi de la situació del territori en general i de la situació de cada riera, de cada conca, i el que analitza són els riscos que pot tenir de rendibilitat, o sigui, l'àmbit posa, o sigui, totes les zones que podria resultar afectada segons el període de retorn de 10, 100 i 500 anys i que podria resultar afectada per una inundació, no? Després també es revisen les infraestructures del Castellera, sigui doncs, la línia del ferrocarril, siguin les carreteres locals o la Nacional 2. I després el que s'acaba és definint tot el territori, que en podríem dir el territori de risc.
En total s'analitzen fins a 65 rieres que formen part de la conca hidrogràfica de la comarca, de les quals el pla identifica una desena que necessiten una intervenció prioritària. Entre aquestes hi ha la d'Arenys i la de Sant Domènec a Canet de Mar.
Hi ha aquestes 10 rieres en les quals doncs, té per la superfície que pot resultar afectada o per les persones que podrien resultar afectades o per les infraestructures, doncs s'estableixen tota una sèrie de mesures que s'haurien d'anar aplicant a curt, mig i llarg termini, i que són actuacions de redissenyar, repensar o aplicar mesures, per exemple, que haurien de començar a modificar. És un pla director, és un document bàsic. Després hauria de sortir el que seria, doncs, les actuacions més concretes per cada riera.
En el cas d'Arenys de Mar, un dels elements a tenir en compte és l'elevada presència de sediments quan baixa la riera del Bereu, un fet que cal sumar a l'aigua que baixa per tal de poder fer una bona prevenció. Amb l'abstenció de Vox, el pla director ha estat avalat per tots els grups polítics que formen part del Consell Comarcal del Maresme. Pensant en el proper quart de segle, el document planteja una estratègia que suposaria un cost estimat de 685 milions d'euros, aproximadament 500 destinats als trams urbans i 185 als trams no urbans. Ara és fonamental veure quina serà la resposta dels ajuntaments que tenen les competències pel que fa a les rieres urbanes i de la Generalitat, que a través de l'Agència Catalana de l'Aigua és la institució legitimada per prendre decisions sobre les rieres que queden fora del nucli urbà.
La zona esportiva municipal de Llavaneres ha estrenat un nou biciparc, una instal·lació destinada a fomentar l'ús de la bicicleta entre tota la població.
Exacte, el biciparc està dissenyat per a ciclistes de tots els nivells amb circuits que inclouen corbes, salts i zones tècniques pensats per practicar i perfeccionar habilitats. L'accés és lliure amb bicicleta pròpia i l'horari general és de les 9 del matí a les 9 de la nit. Els dilluns i dimecres a la tarda, però, l'espai està reservat a l'entitat local Momentum Bike de Llavaneres, que utilitza el circuit per les seves activitats i entrenaments. La normativa és estricta i garanteix la seguretat dels usuaris. Només es permet l'ús de bicicletes, és obligatori portar casc i es recomana l'ús de guants, genolleres, colzeres i armilla de protecció. Els usuaris no poden circular si el terreny està humit o enfangat, ni travessar el circuit a peu quan hi hagi ciclistes, i han de respectar els torns i el nivell dels altres participants. També està prohibit modificar els elements del circuit i l'entrada d'animals, ciclomotors o motocicletes. Els menors han d'anar-hi acompanyats per un adult responsable, assumint que cada usuari té un risc inherent a la pràctica del ciclisme. Amb aquesta estructura, el biciparc de Llavaneres esdevé un espai integrat dins la zona esportiva municipal, on els veïns poden practicar bicicleta de manera segura, divertida i regulada, combinant entrenament, lleure i formació per a ciclistes de diferents nivells.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona manté les xifres de rècord i durant el 2025 va rebre prop de 500.000 visitants. És una dada pràcticament idèntica a la de l'any anterior, el 2024, que va ser la més alta de la història. La ciutat que avança en el repte de desestacionalitzar la temporada turística també consolida el volum de pernoctacions, que es va enfilar al 1.730.000. Els hotels superen lleugerament els resultats de 2024, arribant a les 522.350 pernoctacions, mentre que els càmpings n'acumulen 1.207.000, una xifra que els manté com el principal generador de nits d'allotjament a la ciutat. Pel que fa a la procedència, durant el 2025, i seguint la línia d'anys anteriors, ha estat d'un 50% turisme nacional i internacional. Destaca que hi ha un augment important del turisme dels Estats Units i del Canadà en el cas dels hotels. La distribució de les pernoctacions revela també una tendència positiva cap a la desestacionalització i el darrer trimestre de l'any registra un creixement especialment al desembre. Segons la consellera de Turisme i presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, Montse Adán, el 2025 es pot considerar un any de maduresa pel turisme de Tarragona. Gastronomia i patrimoni romà han estat els grans al·licients.
I doncs en aquests darrers 3 anys sí que hem notat aquest creixement, que sobretot se deu a aquesta desestacionalització i aquesta aposta de Tarragona com una destinació de patrimonial, cultural, amb aquest valor afegit destinat doncs a un perfil de turisme molt concret, doncs ens fa consolidar aquestes 520.000 arribades de les temporades.
L'estada mitjana, com els darrers anys, és de 2 nits als hotels i 4,7 nits als càmpings. Aquest patró reforça el posicionament de Tarragona com a destinació mixta capaç d'acollir des de caps de setmana urbans fins a vacances familiars més llargues en establiments de costa. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt i molt tranquil·la encara a gran part de la costa, però amb aquests bancs de boira que s'han anat presentant ja des de fa 3 dies aproximadament. Aquesta tarda aquests núvols baixos o estones de boira i tot els tornarem a tenir sobretot al nord de la Costa Brava i també al voltant del Delta de l'Ebre, amb aquest ambient més fred. En aquesta banda, la resta del litoral, no parlarem de núvols destacables i també el vent serà molt feble, dominant de moment de xaloc, per tant marejol a la mar. Demà, de mica en mica, aquest vent anirà girant més cap a Gregal i sobretot durant la tarda serà un palet més intens, especialment a la Costa Brava Sud, cap a la Selva, cap a la costa del Maresme. Aquí hi haurà maror, fins i tot la tarda del dissabte, una mar una mica més remenada i en general amb més núvols, també amb alguna pluja, sobretot a l'Ebre. I el diumenge, una situació una altra vegada de vents febles, de xaloc, i per tant la mar tornarà a ser gairebé un mirall, marejol, gran part del dia a tota la costa. N'estem pendents a la xarxa.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
el nostre mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
Els divendres ens toca anar a descobrir el mar i ho fem, com sempre, de la mà d'en Boris Weisman. Sergi.
Doncs, Marina, sí, estem aquí amb en Boris Weisman els divendres per parlar del nostre mar. I ja fa uns programes parlàvem una mica de la industrialització del mar o com d'aquest aprofitament que fan certes indústries del recurs marí, no? I un dels temes que va sortir a relluir, que vam tocar, és el de l'eòlica marina. I avui en Boris, precisament, ens volia parlar a partir d'un cert desbloqueig o a partir de que ara l'estat espanyol, el govern estatal espanyol, està començant a iniciar aquells processos de subhasta dels futurs projectes d'eòlica marina, doncs a parlar una mica de tot plegat, que suposa tot plegat. Boris, bon divendres.
Moltes gràcies. Molta.
Eòlica marina és un d'aquells temes estrelles que de tant en tant va sortint en el programa, no només a la teva secció, se'n parla molt.
Sí, sí, és que és un tema molt important, molt en boga, molt present, perquè està claríssim que hem d'anar cap a la descarbonització, això no és evident, no? O sigui, diguem-ne que ens hem passat de voltes cremant combustibles. Vale? I ara hem generat massa CO2 al voltant i ara som conscients i diuen, nos hemos pasado. I a més, de que és possible que l'obtenció d'aquests combustibles fòssils pues, es vagi reduint-se, no? Aleshores, necessitem urgentment un cop de volant. Sí?
Clar, però aquest cop de volant ben bé no sabem com donar-lo o per on encaminar, si anar cap a la dreta, si anar cap a l'esquerra, si agafar un camí de carro, si agafar una autopista...
Exactament, i és un tema complex, perquè... Sergi, el mar l'hem utilitzat els humans des de sempre, tant per obtenir menjar com per transportar, vale? Des de sempre. Segurament, després de la Segona Guerra Mundial, pues això es va disparar, no?, amb els motors de combustió, que se van, diguem-ne, democratitzar, i aleshores els pescadors pues, van començar a tenir motors grossos, van començar a anar més lluny, el transport de mercaderies també es va disparar, vam començar a fer molt més presents al mar i molt més lluny, sí? Després va arribar el turisme, l'oci, no? El lleure, amb les embarcacions, amb el turisme, que ja és una altra utilització, una altra capa d'utilització del mar, gent voltant i fent coses al mar, vale? Que ja començava a comportar problemes de convivència entre uns i els altres i necessitàvem pues, compartimentar. Sí? Això també implicava que havíem de fer ports grans, cada cop més grans, per allotjar barcos més grans i més quantitat de barcos. Tot això és una transformació. I ara, com a últim en arribar, arriba l'eòlica marina. L'eòlica marina, que és una necessitat, perquè és una necessitat que tenim per descarbonitzar, com dit abans, però que ocupa espai. L'eòlica marina necessita llocs on fixar-se al mar, perquè els seus ventiladors puguin girar i generar electricitat. Aquesta ocupació de l'espai a base de pilones fixa al fons o a base de flotantes amb cadenots. Sí? Però, al fi i al cabo, ocupen un espai. I si ocupen aquest espai, les altres activitats ja no es poden fer. Normalment es prohibeix la pesca, es prohibeix la navegació, es prohibeix moltes coses, perquè es considera prioritari. Vale? Així que passa? Que quan ja teníem un mar força ocupat i força utilitzat, arriben aquests nouvinguts, que són l'eòlica marina, com a estratègic, per alguna necessitat estratègica, però que ocupa espai i fa fora els usuaris. I ja tenim el problema servit, no? Ja tenim el problema. I no parlem-ne del possible impacte que tinguem sobre a la salut del mar, sí? Que ja està, de fet, bastant tocada.
I qui li ha de posar el cascabell al gat? O sigui, qui decideix que aquest tema es pugui portar a terme o no es pugui portar a terme? Perquè abans ho hem anunciat, o sigui, l'Estat dintre de poc obrirà el procés precisament per permetre o no permetre a aquestes empreses energètiques poder instal·lar aquests molins, no?
Exactament. Des del MITEC o des del Ministeri s'ha de fer una planificació, s'ha de fer una zonificació i decidir, aquesta zona d'aquí la decidirem per la pesca, aquesta d'aquí la decidirem per el pas de cetacis, aquesta zona d'aquí serà per l'eòlica marina, Vale? Aleshores s'ha de fer tota una compartimentació ben planificada i decidir aquestes zones seran les que seran prioritàries per la generació d'electricitat eòlica, i aquí pues s'exclouran totes les altres activitats, i ojo, que possiblement també s'exclouguin la biodiversitat, depèn de com es faci, no? Aleshores, és complexa, és una situació bastant complexa, perquè és com una mica un Tetris, sí? En el cas d'encabir figures, totes elles molt importants, perquè aquí ningú no discutirà que el turisme en Espanya té importància. Uh-huh. I ningú no discutirà que la pesca té importància, tot i que està en hores baixes. Però l'eòlica marina també té importància. Totes elles són figures molt importants que hem de ser capaços de conviure tots junts. I per fer això necessitem... Sergi, a mi m'agrada molt una frase que diu: dos bons veïns els fa una bona valla, una bona tanca.
Sí.
Aleshores necessitem que esté ben delimitats perquè tothom sàpiga quin és el seu territori i d'allà no sortir-nos, per respectar-nos uns amb els altres.
Fins ara la sensació és que el govern havia anat una miqueta amb el fre de mà, no? O sigui, que eren més ràpid els projectes i eren més ràpid els diferents bolets que havien sortit que no pas l'Estat, que en temes, per exemple, d'informes d'impacte ambiental, etc., s'ho estava mirant bastant detalladament.
Sí, aquí n'hi ha diverses coses a barrejar. Una és tots els diners del Next Generation, que apostaven per això, i clar, si tu ets una empresa que et dediques a l'eòlica marina i veus aquests diners que poden entrar, doncs, evidentment tens pressa, perquè abans de que no marxin, i vols que aquests diners doncs, vinguin cap a la teva empresa perquè tu facis el projecte. Potser, de vegades, aquestes presses són incompatibles amb els estudis calmats de la ciència. La ciència va a poc a poc. Normalment la ciència va a poc a poc perquè és la manera pausada i meditada d'anar estudiant les coses. Sovint el món empresarial va molt més ràpid perquè ha d'aprofitar les ocasions. I aquí tenim un desencaix de velocitats que el Ministeri està fent el millor que pot. Però sí, són situacions una mica complicades.
Perquè abans deies, o sigui, clar, pensem, sempre veiem el mar com una cosa molt, molt oberta, molt diàfana, però jo recomanaria, per exemple, a la gent veure per un moment els mapes aquells de trànsit real del trànsit marítim.
Exacte, això és, sí, això és una barbaritat. Quan fas aquests mapes, quan els observes, veus que són realment autopistes. Jo no sé si has vist que corre per internet una balena que li van posar un emissor i podem anar veient com els seus moviments en l'oceà Atlàntic. I veies que realment anava evitant les autopistes de mercaderies perquè interferien amb el seu desplaçament. I era com una, quasi com una pelota de ping-pong que anava rebotant i li costava molt de travessar aquestes autopistes, perquè són realment autopistes d'embarcacions molt sorolloses, a velocitat, que donen col·lusions i morts dels cetacis, i són barreres com si... imagina't que els seres a terra volen creuar una carretera. Pues és el mateix. Són fronteres, són barreres difícils de creuar.
I en el cas que dèiem, evidentment, de l'eòlica marina, que ja ho vam comentar en aquell espai anterior, clar, abans has dit el turisme, la pesca, etc. Però, clar, el primer impacte de tots és l'impacte en la biodiversitat. Per lo que s'ha pogut veure ara, o per lo que s'ha pogut estudiar ara, en experiències d'altres parcs eòlics, com... Recordem una miqueta el personal, com pot afectar aquests camps d'eòlica marina?
Això és molt divers i molt variat, depenent de on està situat. Primer de tot, al Mar del Nord, per exemple, ja portant dècades amb l'eòlica marina i han pogut recollir informació de quins efectes tenen. ¿Vale? En aigües... això, màxim 40 metres de fondària, pilones clavades i fons de fang, pues han vist que això pot provocar un augment en la biodiversitat, ¿vale? Perquè crees una estructura dura, un escull que pot augmentar biodiversitat. A la Mediterrània no es té experiència, no se sabe, no se sabe. Aleshores, no hi ha receptes perquè no... sobretot aquí a la Mediterrània, que tenim la plataforma continental tan estreta que s'ha d'instal·lar a centenars de metres de fondària i són eòliques flotantes, es desconeix perquè no tenim experiència. No ho sabem, no ho sabem.
De totes maneres, hi ha hagut molts punts de vista, perquè hem vist els informes, els estudis encapçalats, per exemple, per el doctor Josep Lloret, altres informes que hem entrevistat, que no sé, en sentit completament contrari. O sigui, si no es posen d'acord els científics ja d'un primer camí, anem malament a l'hora de defensar davant de l'Estat o de marcar les línies davant aquestes subhastes que em deies abans.
Sí, i és justament degut a això que acabo de dir. Ens falta informació, no ho sabem. O sigui, anem a posar unes estructures que se suponen, però no se sabe, perquè no hi ha experiència de coses tan grans a tanta fondària en el Mediterrani. Hi ha experiències el que he dit abans, en el Mar del Nord, en aigua, en mars completament diferents, però aquí pues no. Aleshores, decidir les zones que són aptes i no aptes tenint en compte la biodiversitat, és molt difícil. Aleshores, aquí el que s'aconsella és aplicar el principi de prudència. I quin seria el principi de prudència? Pues en les zones d'alta importància per la biodiversitat, com són Natura 2000, passador de cetacis, àrees importants per la sau, pues allà no posar-la. Per què? Perquè és que no se sabe. No se sabe.
Abans has dit que la ciència és lenta, no? O va més a poc que el sector privat, evidentment, que el sector empresarial, que busca més rèdit a curt termini. La conclusió seria que davant aquest procés, o davant sobretot el que ve ara, ens ho hauríem de pensar més, ho hauríem de rumiar o donar, esperar encara a fer aquest salt? Quan caldria esperar per posar-nos definitivament en sèrio?
Això és la pregunta del millón, eh? Depèn de a qui li preguntis. Si jo sóc una empresa que el que vull és posar els ventiladors aquests, pues clar, quan més abans millor. Deixem-nos de tantes coses i posem-nos ja. Si tu ets una persona que vetlles més per la conservació, per la biodiversitat, però diré, para el carro, anem a estudiar-lo. Aleshores, aquí depèn sempre de quins interessos tinguis. I depèn dels interessos que tingui l'últim que ha de prendre la decisió. Què és el que prioritza? Si prioritza la descarbonització, la tecnologia, l'estar dels primers capdavanters en la tecnologia, o si prioritzes la salut del mar, o, clar, això és valorar la balança aquesta, que és difícil.
I amb l'afegit de que, segons diuen, i Espanya en aquest cas és un cas, jo crec que sí que és cert, que anem tard en tots aquests temes.
Sí, bueno, sí, això anem tard perquè ens hem despertat tard. Ens hem despertat tard. Tant a nivell de conservació com a nivell de tecnologia puntera. Aleshores, sí, ara tenim una mica de tu i jo els pixats al ventre i hem de decidir i bàsicament ens falta informació. Ens falta informació per decidir i és complexa.
I per últim, això és una cosa que incumbe o agafa tota la costa espanyola i Canàries, no? Perquè sí que havíem sentit que sí. En determinades llocs, no, que és a Galícia, Canàries, o també hi ha hagut plataformes en contra, sí, i hi ha hagut molt de marro.
Clar, has de pensar que realment anem cap a un repte energètic molt important. O sigui, els combustibles fòssils s'acaben, l'ús s'acaba. Hem de ser conscients de que això li queden pocs telediaris i hem de buscar alternatives. Això és un fet. Necessitem alternatives, sí o sí. Ara, a quin preu? Bueno, pues hem de valorar-lo. Tot s'hi val o si hem de mirar de fer-lo d'una manera més prudent. Ara, sí, com tu deies abans, anem tard i aleshores pues, ara tenim presses.
Ojo que no aprofitin per posar semàfors a mar, ara, amb l'energia dels molins i tot aquest trànsit que hem parlat abans.
Bueno, això és interessant el que dius, perquè tradicionalment considerem el mar com l'última frontera i relacionem el mar com la llibertat.
Uh-huh.
Però això és una, en realitat és una cosa del passat, perquè ara hi ha tants usuaris al mar que això ja és només pels nostàlgics.
Boris, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un divendres més, avui des d'un punt de vista més energètic, més de desenvolupament, més de sostenibilitat en aquest el nostre mar. Fins la propera.
Fins la propera, Sergi.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a la Randa Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus. Vale, costa una mica.
Una mica complicat, eh?
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. Aquí al Mediterrani seria l'únic, i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures queratinoses, val? Que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com un filtre deixant sortir l'aigua de la boca i per tant només queda l'aliment retingut en aquesta, a la seva boca. Així de, per identificar-lo de manera senzilla, bueno, és un animal molt gran, pot arribar a superar els 22 metres, val? Aquesta és la veritable balena d'aquí del Mediterrani. És el segon animal més gran del món i aquesta té una aleta dorsal molt petita a la part més endarrere del cos, a l'últim terç del cos, i té una coloració gris fosca per la part dorsal i una coloració més blanquinosa per la part ventral, i també té algunes marques que ens ajuden a identificar molt bé aquest animal, com per exemple a la zona cefàlica, que té unes marques blanques que permeten molt bé la seva identificació. Aquestes marques van des de l'espiracle, que és el forat que tenen per respirar aquests animals, a la part superior del cos, fins a l'aleta pectoral. Allà té unes marques que també es van molt bé per identificar aquest animal.
Com es comporta el mar? Quin comportament té?
Doncs és un animal que és bastant tranquil en superfície. Sempre que el veiem l'hem vist navegant i aquest animal, diguem, és un animal molt tranquil. Però que és un animal que sorprenentment pot assolir velocitats molt importants. I si estan de viatge tenen un patró de respiració molt marcat. Solen fer unes 6 o 12 immersions molt curtes, és a dir, estan en superfície, van sortint i entren de forma ràpida, no? Unes immersions molt curtetes i superficials, i aquestes les alternen a immersions més llargues que poden durar entre els 6 i els 12 minuts. I aquestes són que són una mica més profundes. Si està això, aquest patró llavors canvia. Veiem que les immersions i els patrons de respiració són més caòtics, val? I solen canviar de rumb constant, buscant aquest aliment.
Uh-huh. Quin és aquest aliment que mengen? Quin tipus d'alimentació tenen?
Sí, doncs aquí al Mediterrani s'alimenten sobretot de krill, val? El famós krill, que és un petit crustaci que trobem en grans bancs en aigües més aviat superficials.
Uh-huh. I aquí al Mediterrani, per exemple, quines zones el podríem trobar?
Doncs és una mica complexa la seva distribució aquí al Mediterrani, i perquè hi conviuen subpoblacions, val? No només n'hi ha una, sinó que hi ha diverses subpoblacions, i per un costat tenim una subpoblació que és resident i que no surt mai de la conca, i per l'altra banda tenim una subpoblació que entra i surt cada any per l'estret de Gibraltar. Aquesta espècie es pot veure sobretot a la conca oest del mar Mediterrani i sobretot en aigües del talús continental, però arribant també a la plataforma continental.
Uh-huh. Entenc, doncs, que aquesta espècie, que els que estan més, estan tot l'any aquí, els podem veure durant tot l'any, no? En canvi, els que entren i surten potser sí que no es veuen tot l'any, eh?
Bueno, aquí hi hauríem de diferenciar també a la zona mediterrani que volem veure aquests animals. Uh-huh. Val? Per exemple, aquí al Garraf, no? O sigui, l'època en què podem veure varia segons això, segons quina zona estiguem. Mm-hmm. Sí, i aquí el Garraf és una espècie que veiem de forma gairebé exclusiva a finals d'hivern, i, o sigui, entre finals d'hivern i a principis d'estiu. Mm-hmm. És a dir, entre els mesos de febrer i juny, més o menys, sent els mesos d'abril i maig els mesos que més albiraments hem pogut enregistrar des que estem fent aquest projecte, aquí la zona del Garraf.
Per anar acabant, també, no sé si ens pots explicar alguna curiositat del qual comú.
Doncs una curiositat, més que curiositat també, jo diria que és una experiència increïble, o sigui, és un animal que impressiona quan el veus en persona. O sigui, al final poden dir que, per exemple, que mesura, no?, 22 metres o més, però quan el veus en persona el tens davant i estàs en silenci, per exemple, escoltes com surt a superfície, fa aquestes respiracions, és un moment que impressiona molt. Jo quan he tingut l'oportunitat de veure'ls és una experiència que de veritat és molt xulo.
Recordem també, com sempre, per acabar les càpsules, que és important, que si els trobem, respectar el seu entorn, respectar les distàncies.
Sí, sobretot recordar que hi ha una normativa, hi ha una llei que regula com fem aquest apropament als cetacis. Nosaltres tenim un permís al Ministeri per poder també apropar-nos, i tot i així sempre hi ha una zona d'exclusió, que és de 60 metres, recordem-ho, que no ens podem apropar. Llavors, si aquests animals són els que s'aproven a l'embarcació, llavors o parar motor o reduir velocitat és el millor que podem fer en aquest cas, i mai no creuar-nos en la seva trajectòria.
Doncs, Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí amb nosaltres en aquestes càpsules de Randamar. Nosaltres tornem un altre dia amb alguna altra càpsula d'algun dels altres cetacis d'aquí del nostre Mediterrani.
A vosaltres.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu. Malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No sabría decirte que fue mal. Entre tu razón y la verdad. Sobrenatural, me convertí en un toro de cristal con cuernos y extrema fractal. Volví al ruedo, ahora tengo foco principal.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5. Notícies. El president de la Diputació de Girona i l'alcalde de L'Escala